Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín.
Hola, com esteu? Benvinguts als Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Nutrició, ja ho sabeu, alimentació i activitat física. Avui us volem parlar de la kombucha, una beguda que fa 5 o 6 anys era pràcticament desconeguda i que ara s'ha convertit en la reina fins i tot dels lineals del supermercat. Una beguda coneguda també per les seves propietats relacionades amb la salut, però volem saber una mica més i per parlar-ne hem convidat avui el Jordi Dalmau, que és un dels propietaris i fundadors de l'empresa Munt, una empresa pionera a Catalunya pel que fa a la kombucha. De fet, van començar l'any 2015, imagineu-vos, ja fa 8 anys, i s'han convertit en un referent del país des del seu centre de Mataró en la fabricació de kombucha. Volem saber què és això de la kombucha, quines propietats té, com s'han de consumir, quines contraindicacions té, si és que n'hi ha, i aprofundir una mica més en aquesta beguda, com dèiem, de moda al nostre país. Avui, tot el que cal saber sobre la kombucha. Jordi, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Què tal, com estàs?
Molt
Escolta,
bé.
Estem tots ara mateix una mica emborratxats de kombucha, perquè realment és un producte que fa, no ho sé, 4 anys o 5, que era impossible de trobar en un lineal d'un supermercat, i ara, en canvi, és la cosa més normal del món. Vosaltres esteu treballant amb això des de fa molt de temps, des del 2015, és a dir, fa ja 8 anys, en un moment en què la kombucha ningú, o pràcticament ningú, com a mínim al nostre país, sabia què era, no? Com aneu a patar vosaltres a la kombucha?
Doncs sí, al final jo crec que totes aquestes coses sempre acaben sent per casualitat, no? I en el nostre cas va ser per un tema de salut. Estic diagnosticat d'una malaltia que es diu síndrome de Gilbert, que sembla molt rimbombant, però en principi no és molt. Després ja veurem si és molt o no és tant. És un problema genètic que tenim entre el 5 i el 10% de la població, i aquest problema genètic fa que el nostre fetge no funcioni al ritme que funciona el fetge de les altres persones. Per situar una miqueta, la feina del fetge és eliminar toxines, no? Entre d'altres, una de les feines principals del fetge és eliminar toxines. Llavors, en el fetge hi ha una primera fase on es preparen les toxines, no? Perquè no es poden eliminar les toxines així tal com les tenim. Se'ls ha de fer una preparació prèvia. I el fetge hi ha aquesta primera fase on es preparen aquestes toxines. I en la segona fase, cada una d'aquestes toxines té una via específica per eliminar. Hi ha 5 o 6 vies d'eliminació, no? La sulfatació, la glucuronidatació, la metilació, no? És a dir, es combina cada tòxic amb alguna cosa perquè el cos sàpiga eliminar aquesta molècula resultant. En el cas del Gilbert, el que és la fase de la glucuronidació la tenim com embossada. Llavors, tot el que s'elimina per aquí ens costa molt. Llavors, el principal que s'elimina per aquesta via és la bilirubina. La bilirubina són els globus rojos, no? Quan es gasten, quan es fan malbé, quan s'han de reciclar, es transformen en bilirubina i el fetge ho elimina. Què passa? Que els que som Gilbert tenim tendència a estar grocs. Jo no sóc molt moreno, jo estic una miqueta groguet, vale? I llavors ens passa això, que com que al nostre fetge li costa eliminar aquests residus, doncs anem agafant color i anem acumulant aquestes toxines. Però això, de per se, bueno, no és dolent. El problema és que per aquesta fase s'eliminen altres coses. S'eliminen, per exemple, les hormones sexuals, s'elimina l'anestèsia, s'elimina el paracetamol, s'elimina una part de l'alcohol. Llavors vol dir que això que en principi és un paràmetre que tenim alterat, el doble de, diguem, de les persones normals, doncs també ens causa malestar perquè hi ha una altra part de tòxics que ens costa molt eliminar. Llavors, a mi això m'ho van, m'ho van detectar amb una analítica rutinària als 13 anys, que és quan, quan és bastant habitual de detectar, no? En la infantesa. Això és un problema genètic, ja neixes amb això, però la infantesa no es manifesta i més o menys pues, quan comences a transformar-te en adult, amb una analítica rutinària et pot... et poden detectar aquest problema. Llavors, a mi me'l van detectar. Quan veuen que la bilirrubina està molt alta, és important veure que no sigui un problema del fetge greu i el que fan és descartar que no sigui Gilbert. Si és Gilbert, et posen aquesta etiqueta i ja ningú més es preocupa per tu. I si tens un problema amb el fetge, doncs s'actua, no? Perquè, en principi, com que és un problema genètic, no hi ha massa cosa a fer. A mi em van fer unes proves. A mi em van fer unes proves, em van posar aquesta etiqueta i la veritat és que no em van donar massa explicació. Em van dir, no passa res. Cada vegada que et facis una analítica et sortirà malament. Tu avisa que ets Gilbert, així ningú es posarà nerviós i ja està. Bueno, el resultat és
home, però clar, suposo que un vol prendre les regnes de la seva salut també i prendre decisions més enllà del que li diguin els metges. No es pot fer res. Tu suposo que sí que vas trobar algun sistema, com a mínim, per evitar l'impacte gran, no?
No, jo no vaig fer res. Jo vaig continuar fent vida normal. I què va passar? Que a mesura que em
bueno, els 13 anys ja m'imagino que no vas fer res, no?
Clar, ni els 13, ni els 14, ni els 20. Llavors, què va passar? Doncs que a mesura que em vaig anar fent gran, doncs vaig començar a notar coses que la gent del meu costat no li passava, no? Per exemple, doncs jo estava molt cansat, però també pensava que estava molt cansat perquè feia moltes coses. Però clar, jo no puc saber com estàs tu de cansat o no. Vull dir, és una sensació que tu me la pots explicar, però potser el teu nivell de cansament i el meu són diferents i no sé per què. Però jo, per exemple, estava molt cansat. Llavors em vaig trobar que de tant en tant, cada vegada més sovint, tenia moltes contractures. Després, per exemple, les digestions, per exemple, anar de calçotada era com fer una digestió en plan boa. Estava com 36 hores que no podia ingerir res més i jo al·lucinava quan parlava amb els companys que havien anat a mi a la calçotada i em deien que el mateix dia havíem sopat quan jo havia d'estar 36 hores per poder pair tot allò, no? Després també em vaig trobar el tema de l'alcohol. L'alcohol era com una ruleta russa. Val? Un dia em bevia una copa de vi i no passava res i un altre dia em bevia un quinto i l'endemà estava com si m'hagués begut una cuba una cisterna d'alcohol, però d'estar per tirar-me pel terra. Llavors, el que em va anar passant és que aquestes coses així, que al principi eren com molt aïllades, cada vegada eren més sovint, no? Vaig arribar a un punt doncs, que cada 2 o 3 dies tenia ressaca, però és que molts dies ja tenia ressaca sense haver begut. Vull dir, perquè ja quan et trobes en una situació així, l'últim que vols és beure alcohol, no? Però, en canvi, la sensació és la mateixa, perquè, en el fons, la sensació de la ressaca és d'estar intoxicat. I, clar, tu pots estar intoxicat per alcohol o pots estar intoxicat perquè el teu fetge té allà un embussament de feina que no se'l treu del damunt, no? Llavors, això, doncs, diguem, aquesta qualitat de vida, que no és la que tenia la gent del meu voltant, és la que em va fer començar a buscar solucions. Entremig, en tot aquest procés, ja havia anat a captant alguna cosa, no? Per exemple, una vegada ja de gran em van dir no et prenguis paracetamol, no? Perquè el paracetamol s'elimina per aquesta via i llavors el que fas és que si tens un paracetamol perquè tens mal de cap, en el fons el que estàs fent és intoxicar-te més, no? Doncs, per exemple, ja feia molts anys que no prenia paracetamol, prenia ibuprofè, que s'elimina per una altra via, tot i que també hi ha una part que comparteixen, però ja era diferent, no? I el tema de l'alcohol, doncs, et prenies una copa de vi el dia que et venia molt de gust, però sabies que jo era com una ruleta russa, que no sabies mai per on et sortiria. Si no passaria res, ho estaries fatal. Llavors, veient que això cada vegada anava pitjor, les contractures cada vegada eren més sovint, no? Al principi era una vegada cada mig any, després una cada 3 mesos, i al final era cada 15 dies estava enganxat del clatell o d'on fos, no? I va arribar un punt que em vaig decidir, no?, a buscar ajuda. Vaig anar amb un terapeuta, li vaig explicar tot el que em passava i llavors, amb el meu historial de Gilbert, em va dir, però és que tot el que m'expliques, tot ve del mateix lloc, ve del fetge. Llavors, si tu no fas coses que ajudin el teu fetge, li estàs donant més feina i això no tindrà arreglo. Llavors, el primer pas...
I això per on passava en aquestes solucions per ajudar el teu fetge a
per la dieta.
Detoxificar una mica?
O sigui, bàsicament per la dieta, vale? En aquell moment jo mai havia tingut la sensació de si un aliment m'anava bé o m'anava malament. Jo, per exemple, en aquella època menjava molts hidrats de carboni perquè pensava que la pasta m'anava molt bé, no? Bueno, doncs el primer que em va fer va ser començar a reduir la ingesta d'hidrats de carboni, no? Menys hidrats de carboni, més proteïna i més greixos. I amb això doncs, ja vaig començar a notar, bueno, pues alguna millora, tampoc res espectacular, però algo de millora sí que vaig començar a notar. Després també en el Gilbert ens afecta molt l'estrès, perquè el cortisol també s'elimina per aquí. Llavors, quan tens una pujada de cortisol, doncs aquell cortisol que una altra persona l'elimina més o menys de seguida, doncs tu el tens per aquí donant voltes i voltes, no? Doncs, bueno, doncs intentar és molt fàcil dir-ho, no? Però intentar doncs, tenir més controlat l'estrès, la son també afecta molt, el fet de passar gana, no? La gana també ens senta molt malament. I, bueno, i amb aquesta primera part, doncs, com a mínim ja tenia unes pautes, ja tenia un manual d'instruccions del meu cos que ningú m'havia donat i amb això ja vaig millorar una mica. I me'n recordo que l'últim dia que jo vaig anar a la consulta amb la intenció de donar-me jo mateix d'alta, de dir jo no vull venir aquí cada dia, perquè cada dia que vinc em trobaràs alguna cosa. Vull dir, jo ja tinc aquest problema, ja m'has donat unes eines de com tenir-ho sota control, doncs ja està, jo segueixo així i tant amics, no? I veient que jo havia anat fent tots els deures, em va dir, doncs escolta, ja com a última fase, introdueix els fermentats en la teva dieta, en el teu dia a dia, i tot el que trobis fermentat, doncs incorpora-ho, doncs perquè els fermentats t'ajudaran amb les digestions i amb la desintoxicació, no? Llavors, jo en aquella època ja em feia moltes coses a casa. Feia pa, ja feia xucrut, doncs escolta'm, em va donar la llista de fermentats, doncs menjava xucrut una vegada cada 15 dies, doncs mira, cada 3 dies em menjava al costat com a acompanyament, em menjava una miqueta de xucrut. Vaig començar a fer kèfir de llet, kèfir d'aigua, no feia kimchi, doncs vaig començar a fer, a part del xucrut, vaig començar a fer kimchi, fer encurtits, que era molt fàcil, no? Doncs, per exemple, els formatges, doncs buscar formatges que no estiguessin pasteuritzats, no? Totes aquestes petites coses que, bueno, doncs que al final tot va sumant. I en aquesta llista de fermentats, al final de tot, hi havia una cosa que es deia kombucha. Bueno, doncs jo vaig...
I aquí arribem
a la mare dels ous, no? Tot això era per arribar aquí, no? Jo, el 2013, per primera vegada, sento la paraula kombucha. I, bueno, com que vaig anar tatxant coses de la llista, em quedava només allò, dic, escolta, m'han donat aquesta llista, vaig a per totes, vaig a l'herbolari i demano kombucha. Bueno, la sorpresa va ser que no n'hi havia. A l'herbolari no n'hi havia. Algú els hi sonava, potser tinc algun distribuïdor que me'n pot portar, vaig anar uns dies més tard, escolta, que no n'hi ha, que no hi ha manera d'aconseguir-ne. Bueno, llavors, com que jo tampoc sóc d'aquesta manera de dir, pues, si no n'hi ha, pues, no hi ha res a fer, doncs vaig continuar rascant i vaig veure que això és una cosa que tu podies fer a casa. Vale? Vull dir que en el fons era com aquests altres fermentats que jo ja m'havia fet.
Perquè no en trobaves enlloc, eh?
Bueno, a veure, tampoc vaig anar als dos herbolaris que en aquella època comprava i no en tenien. Els hi sonava...
Llavors ja vas dir, escolta, ja m'ho faig jo.
Clar, vull dir, escolta, pues, si ha de ser tan difícil, jo vull provar-ho. A més, també vaig començar a llegir sobre el tema, vaig veure que el kombucha, hi havia gent que parlava que això amb el Gilbert ens podia ajudar, i vaig dir, ostres, si justament és el que la gent més en parla amb el problema que tinc jo, doncs el que no pot ser és que perquè no en tinguin aquí a la botiga, pues, acabem aquí. Llavors vaig aconseguir... Per fer kombucha necessites... un escubi, que l'escubi és una cel·lulosa que fan les bactèries que hi ha dintre, i necessites el líquid, part del líquid. És com per fer un iogurt. Tu per fer iogurt necessites un iogurt, no? Doncs per fer kombucha necessites líquid i necessites aquest escubi. Vaig aconseguir un escubi d'aquests comprat per internet, ja no sé ni on el vaig comprar, em va arribar a casa, vaig seguir les instruccions que deia el paperet que acompanyava això, i als 10 o 15 dies... m'ho vaig començar a veure. Clar, jo no tenia cap referència, vale? No ho havia provat mai, no sabia quin gust esperar. I em vaig fer un caldo superavinagrat, superàcid, superfort, jo m'ho vaig veure. M'ho vaig veure i per primera vegada, ara no et sé dir, ja fa molts anys això, no sé si va ser a l'endemà, als dos dies, als tres dies o a les dues hores, sí que vaig notar, saps quan tens mal de cap i et prens un ibuprofè i a la mitja hora ja no tens mal de cap i dius, no tinc mal de cap perquè m'he pres l'ibuprofè, no? Vull dir, és causa-efecte, no? Pues, va ser la primera vegada que amb un aliment ho vaig associar a la meva sensació de trobar-me bé. O sigui, vaig notar que era evident que aquell líquid bastant desagradable que m'havia fet perquè no tenia cap referència, allò em començava a sentar molt bé. I llavors em vaig començar a veure de manera habitual. Em anava fent em feia unes ampolles, ho fermentava els dies que deia les instruccions, jo m'ho anava bevent i la veritat és que em trobava com lleuger. La sensació era com si tota la vida hagués portat una motxilla de 20 quilos a l'esquena i que de cop i volta algú m'hagués ensenyat que hi havia unes sivelles que me les podia afluixar i em podia treure aquella motxilla. De cop i volta ja no estava cansat a les nits i també vaig veure que quan m'aixecava amb mal de cap, si bevia kombucha una vegada, dues vegades o les vegades que fos, m'acabava passant aquell mal de cap. I el 31 de desembre del 2014... que tenia molt mal de cap i em vaig prendre un ibuprofè, em vaig prometre a mi mateix que aquell seria l'últim ibuprofè que em prendria, com si fos un fumador. Mm-hmm. No? O sigui, jo recordo la meva data del meu últim ibuprofè i des del 31 de desembre del 2014 no me n'he pres cap. Llavors vaig estar molt temps amb mal de cap, eh? Vull dir, que continuava igual, però amb l'alimentació, bevent kombucha de manera sistemàtica i, sobretot, com més malament em trobava, més em bevia, vaig, amb un parell de mesos o així, doncs el meu cos es va com regular, suposo que em vaig treure totes aquestes toxines que no hi havia manera que tenia per aquí dintre voltant i des de llavors doncs, la meva vida va canviar.
Clar, i vas millorar. Jordi, aleshores, fins aquí és la teva experiència personal. Tot això és una cosa que fas tu i te la fas per tu.
Llavors,
a partir d'aquest moment, suposo que en algun moment dius, saps què? Com que a mi em va costar molt trobar kombucha al mercat, a l'herbolari on fos, com que a mi m'ha anat bé, per què no començo a produir kombucha per altres persones? Suposo que el procés mental devia passar per aquí una mica, no?
Sí, va començar que la cuina de casa es va convertir en un laboratori, tenia pots de kombucha per tot arreu, i els hi donava als meus amics. Jo estava tan content que li oferia a tothom. No? Anava jo a buscar els nens a la porta del col·le i el pare del costat li deia, mira, jo em prenc això, ostres, doncs porta'm en una ampolla, no? I li portava i és que sempre era el mateix patró, no? Perquè la gent sempre em deia l'endemà, no? O quan els tornava a veure, dic, què t'ha agradat allò? I sempre em deien, buf, Jordi, això és molt fort, eh? No, o sigui, té un gust molt peculiar, ostres, no sé si... No, és que no sé ni si m'agrada, em deien. I llavors, el que era molt curiós és que la cosa quedava així, no? Que tu et pensaves, bueno, no li ha agradat gens, no? Bueno, que ja era d'esperar que no li agradés, sí. Dius, no li ha agradat gens. I a la setmana et deien, escolta, que se m'acaba l'ampolla, que me'n podries portar una altra? Dius, però si em vas dir que no t'havia agradat molt. Diu, bueno, a veure, molt, molt, molt no m'ha agradat, però, o sigui, no sé, té com alguna cosa, no? I el té com alguna cosa, doncs és com aquesta sensació de benestar, no? Que més o menys la gent experimenta, no? I no saben ben bé per què, no? I en el fons, doncs, és, bueno, té una part important, el kombucha té una part important d'efecte desintoxicant. Llavors, el que està clar és que si el teu fetge està més lliure, doncs és més fàcil que tu et trobis millor. Vull dir, a vegades estàs de mal humor i potser estàs de mal humor perquè el teu fetge té molta feina que no sap com treure-se-la del damunt, no?
I d'aquí el pas aquest de començar a comercialitzar de manera així una mica alegal el kombucha entre els teus amics, a l'empresa, com s'arriba? Perquè tu en aquest moment, com et guanyaves la vida? Què estaves fent?
Jo era enginyer. Bueno, de fet, sóc enginyer. Vull dir, això és com una cosa que no pots
ets
deixar.
Ets enginyer.
No,
això
pots...
sé sempre. Els això enginyers sempre. Ho sou sempre. Però això està claríssim.
Jo diria que jo ho era abans de tenir el títol, eh? Vull dir, perquè de petit ja feia invents.
També t'ho dic, també és veritat.
Feia saltar la llum de casa i aquestes coses, eh? Vull dir, això ja ho havia portat sempre. Llavors, jo en aquella època...
Llavors, guanyaves la vida com a enginyer.
Sí. I també va ser una època que estàvem vivint a Tarragona i per motius familiars estàvem pensant de mudar-nos, no? De canviar-nos de lloc de residència i va ser com una miqueta que van coincidir tots els astres, no? Van dir, mira, escolta, fa temps que ens volem canviar de lloc de residència, tenim aquest tema, doncs per què no ens canviem de lloc i comencem aquest nou projecte? I així va ser. Ens vam traslladar a Mataró i ja vam venir, no? Uh-huh. Amb la intenció de ja a Tarragona ja vam començar a fer així algunes proves en algunes bodegues i això, i després a Mataró ja vam obrir el primer nostre obrador propi i des de llavors que ens hem dedicat en exclusiva amb això.
Suposo, jo deia al principi quan presentava l'entrevista que ara s'ha normalitzat molt el consum de kombucha o força, evidentment no tothom sap el que és i per això estem fent l'entrevista en part també, però el 2015 devia ser complicadíssim aconseguir clients, aconseguir públic per consumir aquell producte que en el fons havia de ser el vostre modus vivendi, no? Suposo que al principi devia haver-hi unes quantes dificultats, no? Pel sabor, per la desconeixença, per la desinformació, etc.
Sobretot per la desconeixença, no? Perquè, en el fons, doncs, és una cosa que jo crec que li pot agradar, i de fet li agrada a molta gent, però molta gent potser si no li agrada és perquè no ho coneix, no? És un tema de desconeixement, mm-hmm. no és un tema de producte. I el 2015 et dic jo que era molt difícil vendre una ampolla de producte, perquè me'n recordo que anàvem a les fires i en una fira estaves més estona explicant el que era que no pas ni donant-lo a tastar, no?
Clar.
I el que sí que hem anat veient és que això any rere any ha canviat moltíssim. Vull dir, ara, per exemple, el dia que parles amb algú o vas a una fira, ja estàs parlant de quina diferència hi ha entre aquest kombucha i aquell, o per què aquest kombucha no tenia gas, o per què aquest té aquest gust que a mi m'agrada que tingui un altre. La gent, en principi, ja, o com a mínim la paraula, ja està una miqueta en boca de tothom. No vol dir que tothom l'hagi tastat, no vol dir que tothom li agradi, però ja no és una cosa tan estranya. I el que deies tu, no? Ara pots anar a un lineal d'un supermercat o a una estació de gasolina o a una màquina de vending i no sempre, però ja com a mínim ho pots trobar, o en un restaurant, no?
Sí, pots demanar, ja no és una cosa tan estranya, no? I a més aquesta cosa de tenir la sensació, molta gent que està prenent un producte nou, novedós, quan en realitat té més de 2.000 anys d'història, realment, no?
Correcte, sí.
És un producte tradicional de l'Àsia, no?
Sí.
Escolta, aleshores, vosaltres feu una kombucha que és una de les primeres, de fet, una de les pioneres que hi ha al nostre país, això d'entrada, i després que té particularitats. Per exemple, tots els productes, tots els ingredients són orgànics, i després té molt poc sucre. Això, clar, el tema de tenir poc sucre, en què condiciona, en què fa? Per què és tan diferent el vostre producte respecte dels altres?
A veure, amb tot el que portem explicant-te, és per acabar-te dient que el nostre projecte neix per un tema de salut. Llavors, totes les decisions que prenem a nivell d'empresa i a nivell de producte les mana la salut. Llavors, quan vam començar, diguem, a dissenyar el producte que anàvem a comercialitzar, la primera pregunta que ens vam fer és què fem servir, té verd o té negre? Què és més saludable? Home, doncs el té verd té més polifenols, perquè el té negre no sé què. Doncs ja està, té verd. Què és més saludable? Que la beguda tingui molt sucre o que en tingui poc? Home, doncs que en tingui poc, perquè si en té poc, a part de que t'estàs menjant més sucre, la gràcia de la fermentació del kombucha és que li dones temps al conjunt de llevats i bacteris que hi ha dintre d'aquest cultiu que fermenten, que transformin la gran majoria de sucre en àcids orgànics, perquè justament aquests àcids orgànics resultats de la fermentació són els que els donen les propietats saludables. Doncs com volem que sigui la fermentació? Doncs suficientment llarga perquè els nostres clients no es mengin el sucre i aprofitin les avantatges que els donaran aquests àcids orgànics. Doncs llavors, i a més, com que no teníem cap referent, en aquell moment podíem fer el que volguéssim, perquè no hi havia ningú que fes kombucha. Doncs vam dir, doncs nosaltres farem el kombucha d'aquesta manera, perquè, a més, també tampoc va ser una manera tan premeditada, no? Si no, van ser coses que ens van anar sortint. Vam anar fent proves, vam anar veient, ostres, doncs Doncs si està més fermentat, sense arribar a que sigui vinagre pur, no? Si està més fermentat, que tingui encara una miqueta de dolçor, però que tingui més àcids orgànics, és més fàcil de beure, és més fàcil de pair, és menys empalagós. Doncs aquest va ser el nostre plantejament d'inici i és el plantejament que seguim ara.
Recorda'm una mica els ingredients que té la kombucha. Hem parlat de te, que pot ser té verd o en qualsevol cas té verd o té negre. El scooby, que és la colònia aquesta de bacteris, sí, i altres microorganismes, que és una mica també el que aconsegueix l'efecte, i el sucre perquè aquesta fermentació es produeixi. Això és el bàsic, no? I aigua, evidentment.
Sí.
El bàsic. Sí. I a partir d'aquí... Perquè hi ha molts kombuches al mercat que tenen infinitat de sabors.
Sí, tu la base necessites fer una infusió, com si et fessis un te, et fessis una tassa de te i li posessis un sobret de sucre. Tu has de fer això i això li has d'afegir. Si això ho deixes, l'únic que farà serà que es farà malbé. Si tu li afegeixes aquest scooby i aquesta mica de líquid del lot anterior, el que aconsegueixes és que els microorganismes que hi ha dintre, que són llevats i bacteris, comencin a fermentar el sucre i en comptes de fer una fermentació alcohòlica, com són les fermentacions a les que estem més acostumats, com el vi, la cervesa, el cava, la sidra, en totes aquestes fermentacions només hi ha llevats. I a l'haver només llevats, tot el sucre es transforma en alcohol. En el cas del kombucha, hi ha llevats i bacteris. Els llevats s'utilitzen perquè descomposin el sucre en glucosa i fructosa i llavors els bacteris transformen aquesta glucosa i aquesta fructosa en àcids orgànics. ¿Vale? Per això es parla d'un cultiu simbiòtic, ¿vale? Perquè normalment en els ecosistemes les diferents famílies pues sempre lluiten les unes contra les altres per poder garantir-se el menjar, però en aquest cas els bacteris, si no tinguessin llevats, no podrien menjar-se el sucre perquè la molècula de sucre és massa gran per ells. I els llevats els hi va molt bé que els bacteris estiguin per allà perquè, com que també descomposen l'alcohol que han fabricat ells, d'alguna manera els hi fa com de brigada de neteja, no? Perquè si no, passaria com amb les fermentacions alcohòliques, que al final els llevats s'acaben morint intoxicats per l'alcohol que han anat fabricant ells mateixos. D'aquesta manera, com que els bacteris van transformant també aquest alcohol en àcids orgànics, doncs els hi fan, no?, de neteja del seu hàbitat.
Val. I després, com deia, també, a partir d'aquí hi ha altres ingredients, perquè vosaltres teniu una gamma que té diferents sabors, també, no?
Sí.
Com s'afegeixen els altres sabors? Almenys com ho feu vosaltres, perquè després...
Sí, nosaltres el que fem és fem aquesta fermentació tradicional de te, aigua i sucre, vale? La deixem fermentar, en el nostre cas, fins gairebé un mes. I després, una vegada això ha fermentat, just en el moment d'omplir les ampolles, és quan afegim els altres gustos. No? I aquí és on hi ha totes les varietats que tenim, doncs la que porta gingebre i poma, o la que porta magrana i hibiscus, doncs en aquell moment, diguem, quan preparem la olla per preparar el líquid per envasar les ampolles, doncs és en aquell moment en el que hi afegim diferents sucs de fruites que li donen, doncs, un gust més peculiar a la beguda. I després també ens va molt bé perquè aquesta, diguem, mínima quantitat de sucre que afegim en forma de suc farà que dintre la bombolla els llevats fermentin i facin una bombolleta de manera natural.
Val, perfecte. Vale. Escolta, ara estava pensant, 2015 jo no sé quantes ampolles devíeu vendre el primer any i ara en com esteu ara mateix, 2023, bueno, les dades seran del 2022, però en tot aquest 8 anys l'evolució com ha estat?
Home, doncs vam, el 2015 encara estàvem a la cuina de casa, no? El 2015 no vam vendre cap ampolla, vale?
Mira,
el 2015, no, el 2015...
Les vau regalar.
No, el 2015, en aquell moment, el que estàvem fent era... Havíem ja comprat uns dipòsits, havíem comprat ja una mini màquina per envasar i estàvem esperant que ens fermentés els dos primers dipòsits del Priorat, però vam començar a fer l'octubre, va venir el fred i allò es va quedar més parat que parat. Vull dir, la fermentació se'ns va parar, no hi havia manera que avancés i no va ser fins al 2016 que vam començar a vendre ampolles.
Vale.
I el 2016 va ser moda hobby. Jo compaginava, no?, la meva feina al despatx d'enginyeria que tenia amb això que anàvem a fer els caps de setmana, les nits, no?, anàvem a fer l'índio a envasar. No? I aquest any pues bueno, pues ara amb aquest interval de temps, doncs ara estem amb una planta que podem fabricar fins a 4 milions d'ampolles.
Uau.
Que ja són unes quantes.
Són unes quantes, sí, sí. I sobretot, sí. Això vol dir que trobeu els clients per consumir aquests milions d'ampolles que podeu fabricar,
correcte.
No?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Sí, sí. El que deia també abans, vosaltres m'has dit, i ho has deixat molt clar, que feu un producte pensant primer, sobretot, en la salut i després, si de cas, en les qualitats organolèptiques, però primer és la salut i després l'altre. L'altre també és important, evidentment, perquè si no, no es podia veure. Hi ha molts productes, molts kombuchas al mercat, perquè clar, ara que s'ha posat de moda, per entendre'ns, evidentment aquí hi ha molta gent, molts empresaris, que han trobat una oportunitat per guanyar diners, no?, amb la beguda que s'ha posat una mica de moda. Aleshores, hi ha moltes qualitats de kombuchas, molts tipus de kombuchas, i moltes kombuchas que tenen com a segon element, o tercer, o últim, el tema de la salut, i per davant posen altres prioritats, no? Parla'm una mica de les diferents kombuchas que podem, sense dir marques, evidentment, perquè no cal, però de les diferents qualitats. Què hem de buscar, a banda de la vostra, però què hem de buscar en una kombucha per saber què és sana, què és saludable?
Mira, nosaltres som membres del KBI, que és el Kombucha Brewers International, que és l'associació que uneix tots els fabricants de kombucha que volen fer bé les coses, no? Pues devem ser uns 400 o 500 o 600 associats a tot el món. I clar, com que no hi ha cap país que tingui una normativa específica de kombucha, doncs ens l'hem fet com nosaltres. Aquesta organització ha fet una miqueta quines són, això que deies tu, les categories aquestes, no? I llavors aquí el que es distingeix és del que seria un kombucha tradicional, que seria el que tu et pots fer a casa. L'avantatge de fer-ho en una empresa doncs, és que tens molts més mitjans, no? Nosaltres portem un control microbiològic de les fermentacions per saber que no li podem fer mal a ningú. Tenim 50.000 analítiques de... Encara que comprem tots els ingredients orgànics, doncs fem analítiques de que els ingredients que comprem no portin pesticides, vull dir que ho tenim tot supercontrolat. Vale? Però continuem fent el que s'ha fet durant més de 2.000 anys doncs, a les cases de la gent, però amb molts més mitjans. I aquest producte pues, es pot anar desvirtuant, se li poden anar afegint coses, se li poden afegir edulcorants, se li pot afegir gas, se li pot afegir aigua. Mira, jo l'altre dia vaig anar a França i sempre que vaig a algun lloc aprofito i sempre vaig a la secció on em sembla que puc trobar el kombucha, a veure què trobo, i m'agrada provar tots els kombuchas que m'arriben a les mans, no? I em va fer gràcia que vaig trobar un kombucha que anava amb llauna i que com a ingredient deia que portava el 8% de kombucha. Clar, doncs si portava el 8% de kombucha, el 92% era aigua de l'aixeta. Doncs bueno, doncs al final el que s'ha de fer és una miqueta el sentit comú. Avui en dia és molt difícil anar al supermercat a comprar. I has d'anar amb les ulleres del cerca, no? Per anar llegint, sí, totes les etiquetes, perquè ja ni el pernil dolç és pernil dolç. Doncs amb el kombucha s'ha de fer exactament el mateix. Hem de saber que el kombucha és aigua, te i sucre. I ha de tenir aquests ingredients. Qualsevol ingredient que soni raro, doncs com més raro sigui l'ingredient, menys propi de la beguda és. I si són noms que no pots pronunciar, és que jo crec que aquella beguda ja no és per tu. Per exemple, ja et trobaràs kombuchas que porten gas carbònic, trobaràs kombuchas que porten edulcorants, com esteviols i coses d'aquestes. Trobaràs kombuchas que en la taula nutricional tenen 5 o 6 grams de sucre. Home, si una cola en té 11 o 12, doncs que un kombucha te'l venguin com a molsadolable i en tingui 5 o 6 o 7, doncs potser no és tan saludable com t'han vengut, no? El nostre, per exemple, no arriba a 2 grams. Doncs, bueno, fixar-te en aquestes coses, no?
2 grams per 100 de producte estem parlant, eh?
Sí.
Uh-huh. Això que de vegades la gent anem una mica perduts, 2 grams per 100 de producte, quan el que estaves dient tu, una llauna de refresc de cola, per exemple, pot arribar a tenir en una llauna de 300 mil·lilitres, doncs 30 grams de sucre, per exemple. No?
30 grams de sucre, que segons l'OMS, el màxim recomanable serien, màxim serien 25 al dia. Doncs aquella llauna ja t'ha deixat sense sucre gairebé per tota la setmana, no? Perquè...
Ja la tenim tot, i a més ingerit, que el procés metabòlic és també totalment diferent, ja n'hem parlat moltes vegades als Sants. Uh-huh. Els Sants i Estalvis també, no? Escolta, i això és una beguda per consum al dia a dia com qui es pren un... com el consum que fem d'un refresc normal O com que té aquestes propietats afegides quan el kombucha és bo, tampoc és una allò de dir, vinga, fota't un litre cada dia.
A veure, és com tot, no? Tu quantes pastanagues menges al dia? Doncs les que et venen de gust, no? Les que creus que són, que el sentit comú en diu que són raonables. Doncs amb el kombucha igual, vull dir, el kombucha jo, a mi tampoc m'agrada prendre-m'ho com un medicament, a mi m'agrada prendre-m'ho com una beguda, doncs, que em pot servir en el moment que me la prenc, doncs perquè em ve de gust, doncs perquè en aquell moment em vindria de gust una cervesa i com que això també té bombolletes, doncs mira, prefereixo canviar-m'ho això perquè avui només és dijous i avui no em ve de gust prendre'm una cervesa o una copa de vi. I tu pots prendre, doncs, com la gent, els nostres clients, jo crec que s'ho prenen com a premi, no? De la mateixa manera que a vegades el diumenge ja obres una ampolla de cava, doncs, escolta, doncs un dimarts a la nit et veus una ampolla de kombucha perquè et ve de gust. Llavors és una cosa que a mesura que com més en prens, més t'acostumes amb aquest gust, més t'acostumes pel gust especial dels fermentats i acabes gaudint d'aquest tipus de begudes i després també per la sensació que et dona. Home, potser si el diumenge et menges un plat de canelons, doncs potser no acompanya prendre's un kombucha de gingebre, o sí, no? Una miqueta com tinguis tu habituat al teu gust i al teu paladar. Però sí, no hi ha limitacions. Mentre sigui, diguem, raonable, doncs et pots prendre el que et vingui de gust.
T'anava a dir, hi ha alguna persona que no ha de prendre kombucha? Per exemple, no sé si queda una mica d'alcohol després de la fermentació i coses d'aquest tipus,
queda,
no?
Sí, està contraindicat
per algú? Val.
A veure, contraindicat com a tal, com que no és un medicament, no està contraindicat per ningú, però sí que a dins del kombucha hi ha una miqueta de cafeïna, que en el nostre cas l'hem mesurat i és molt baixa, molt baixa, molt baixa, però que si hi ha algú que és molt sensible a la cafeïna, doncs n'hi ha una mica, i el mateix passa amb l'alcohol. Hi ha gent que no tolera ni mig grau d'alcohol. Doncs en el kombucha pot haver fins a un grau d'alcohol. Val? Llavors, doncs, que la gent ho sàpiga. Dones que estiguin embarassades o siguin lactants, en principi, si no n'has pres mai, doncs el millor no és no prendre'n en aquell moment. Ja tindràs una altra època en la que en puguis prendre amb més tranquil·litat. Més que res, doncs, perquè també es mobilitzen els tòxics i això, i tampoc és el moment de mobilitzar tòxics quan estàs embarassat o estàs lactant, no? I després també hi ha un cas que sí que és molt, diguem, molt contraindicat, que és la gent que té SIBO, que això és sobrecreixement bacterià, i és que gent que té bacteris a l'intestí prim que no haurien d'estar allà, que haurien d'estar a l'intestí gruixut. Llavors, aquesta gent, quan veu un kombucha, se'ls infla moltíssim la panxa. Llavors, quan a vegades et diuen, ostres, és que he begut el kombucha i m'ha fet molt mal de panxa perquè se m'ha inflat molt, no? Llavors els hi preguntes, i col, que em menges? Ui, no, col ja fa molts anys que no menjo, que també se m'infla la panxa. I això, no, llegums tampoc. Pues llavors aquesta gent que té aquest problema, el que han de fer és resoldre aquest problema, perquè és un problema, doncs, que té altres conseqüències, i després, quan tinguin això solucionat, en podran veure. Però a vegades va molt bé el kombucha, perquè si et senta molt malament, és que tens un problema que l'has de resoldre per una altra via. No és un problema del kombucha, sinó que t'ha posat de manifest un problema que tu ja tenies i potser no te n'havies adonat, no?
Mira, que també és molt interessant, això. Jordi, sí. Per acabar, per on passa el futur de l'empresa, per on passa el futur de Munt ara mateix? En què esteu?
Estem fent kombucha. El nostre futur passa per fer cada vegada més kombucha i per fer-lo cada vegada més bo. Vull dir, passar per aquestes dues línies i de contribuir també a posar-lo cada vegada a més prestatgeries i a més taules de restaurants i a més màquines de vending i que sigui més fàcil trobar kombucha. I que, en el fons, veure kombucha és una declaració d'intencions, saps? Perquè si tu veus kombucha, internament estàs dient que no t'agrada l'altre, perquè és que no et pot agradar alhora. No et pot agradar alhora el cafè amb sucre i sense sucre. O t'agrada amb sucre o t'agrada sense sucre. I o t'agrada el kombucha o t'agraden els refrescos ensucrats. Llavors, doncs és una mica una declaració d'intencions, no? I estem amb aquest punt, no? El de, d'alguna manera, no? Evangelitzar a la gent, no? De que existeix això, i al final que cadascú triï, si totes les opcions són prou bones, no? Si la gent les tria de manera conscient i premeditada. Llavors, sí, hi ha potser molta gent que no veu kombucha perquè ningú li ha ofert o no ha tingut la tentació o ni sap que existeix, no? Doncs sabent que existeix, doncs, bueno, és per provar-ho i veure si és per tu o no ho és. I després tenir un plantejament de vida, no? I un plantejament de, com deies tu, com tractes, no? La teva salut. Quina responsabilitat agafes en el control de la teva salut? Et deixes portar o et portes tu?
Perfecte. Doncs, Jordi Dalmau, moltíssimes gràcies. Enhorabona per tot aquest procés que us ha convertit en pioners en el seu moment de la kombucha al nostre país. I seguim cap al futur.
I tant. Seguim.
Perfecte, moltes gràcies.
A tu, bon dia. Vagi bé.
Sants i Estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.